Doncs passem ara al següent punt. Bé, el següent punt és el de les urgències, però no hi ha cap urgència. Per tant, passem a les donacions de compte. El punt número 19 de l'ordre del dia, que diu el següent, donar compte dels decrets d'alcaldia i dels decrets emesos pels regidors i les regidores delegats del mes d'abril. Alguna observació en aquest punt? Senyor Tendero, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres tenim una observació en referència al decret 813. És un decret que denega la instal·lació d'una atracció ecològica al passeig marítim al costat del mercat d'artesania durant els mesos d'estiu, durant el període d'estiu. En els fonaments legals d'aquest decret es basa en un real decret d'estat d'alarma, el 926-220, que és l'ampliació, un decret que ja es troba sense efecte. De fet, abans de la publicació d'aquest decret d'alcaldia ja es troba sense efecte. D'unes mesures, en matèria de salut pública per la contenció de la Covid-19, que el seu govern, a més, està denunciat per incompliment davant l'Agència de Salut Pública de Catalunya al mantenir l'activitat del top man de l'espai públic i reconeixent vostè mateixa, que és la que signa el decret d'alcaldia 450, que només tindrà efecte mentre la situació d'excepcionalitat sigui justificada i ara mateix ja no estem davant d'aquesta situació d'excepcionalitat. A vostè perquè és l'assignant, però entenc que tot el govern es basa en la llei de bases de règim local, en concret en el seu article 21, quan aquest mateix article interpreta la coherència amb les normes de règim jeràrquic superior. Ara, tant l'Estat com la Generalitat de Catalunya com el Procicat, que seria l'òrgan delegat per gestió de l'emergència a Catalunya, ja hi ha una competència i una ordre superior que contradiu el que aquest mateix decret es basa per denegar aquest permís. I després aquest mateix grup doncs, entén que d'una banda aquest decret ara mateix no tindria ja cap validesa jurídica i amb la qual no entenem per què se li denega aquest permís amb aquest fonament jurídic i que els fonaments no solament estan obsolets sinó que tornen a mostrar una doble vara de mesurar d'aquest equip de govern que permet les activitats il·legals però denega amb uns arguments o justificació, li pot dir com vulgui, denega les activitats legals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Tendero. Mirarem aquest decret concretament perquè entenc que ara el regidor escolar, que segurament és, si era una ocupació de via pública, potser és a través de la seu departament, però que entenc que sense veure-la ara no podeu donar resposta. Només dir-li que sí que seguim encara amb moltes mesures perquè el virus encara està aquí. I, per tant, no sé si era en aquest sentit, però dir-li que sí, que encara hi ha moltes coses que no es fan encara igual i que s'han allargat mesures encara restrictives per la pandèmia perquè el virus encara segueix, per molt que totes les coses, per sort, han millorat molt. No sé si, de totes maneres, prenem nota que és el 813 i si de cas, si no, que respongui el departament corresponent per escrit. Algun altre decret que hi hagi algun dubte? No? Doncs passem al següent punt, que és el punt número 20, que és donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes d'abril, que són l'acta número 14 de data 6 d'abril, l'acta número 15 de data 12 d'abril, acta número 16 de data 19 d'abril i acta número 17 de data 26 d'abril de 2021. Alguna consulta en les actes de la Junta de Govern Local, els acords que s'han portat durant el mes d'abril? No? Doncs passem a la següent donació de compte, que és donar compte de l'informe anual 2020 del Síndic de Greuges de Catalunya en relació al municipi de Sitges. Paraula sobre aquest punt, senyor Rodríguez i senyor Gasulla. Senyora Gasulla, perdó, no sé si hi ha, a part del senyor Rodríguez, senyora Gasulla.
Sí.
Doncs, senyora Gasulla, endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs, mirin, aquest informe anual del 2020 és evident que està marcat per la declaració de l'estat d'alarma de la Covid-19 i ho explica molt clarament que les mesures de reducció de mobilitat, de confinament i desconfinament són doncs, la causa conseqüència de bona part de les queixes consultades i presentades a la institució. Doncs, de fet, ha sigut l'any que més queixes de tota la història de la institució s'han presentat. No? Es veu que s'han superat les 11.000 queixes a Catalunya i s'han tramitat més de 17.000. També s'han obert 303 actuacions d'ofici. L'Ajuntament de Sitges ha estat l'administració afectada en un total de 14 queixes, amb xifres inferiors als anys anteriors. I a més, aquest any doncs, ha provocat que la Covid ha provocat que hi hagi tipus de queixes pròpies de l'administració autonòmica, com són la salut, les ciències de gent gran i estatal, en referència als ERTOs. La majoria de queixes se centren en l'àmbit de polítiques territorials, contaminació acústica generada per alguns locals de restauració, gestió d'escombraria, realització d'obres públiques, i pel que fa a l'àmbit d'administració pública i tributs, es tracten aspectes relacionats amb una resolució de responsabilitat patrimonial o processos selectius. Finalment, també hi ha queixes per abús d'autoritat de la policia local davant la situació. En relació amb els terminis de tramitació, reproduint el que ha passat en els darrers anys, els temps de resolució dels expedients és excessiu, tant pel que fa a l'administració com al síndic de greuges de Catalunya. La majoria de queixes i consultes se circumscriuen en l'àmbit de polítiques socials, salut, per mesures derivades de l'aparició de la Covid, infància, adolescència, educació, fruit de les afectacions en els infants, de les mesures restrictives adoptades, serveis socials, per atenció mèdica a les residències i les sol·licituds de renda garantida a la ciutadania. I finalment, treball i pensions per l'adquisició de mascaretes o en el cas d'afiliats de Mufase i de polítiques territorials de consum. En efecte, en l'àmbit de polítiques territorials hi ha diverses matèries especialment afectades, com ara temes de gestió i impacte ambientals, ubicació de contenidors, estat d'abandonament d'una finca, molèsties per sorolls, habitatges, ajuts al lloguer, urbanisme, afectacions d'obres, manca de resposta a sol·licituds de llicència d'obres. Les queixes de consum se centren en temes de serveis, disconformitat amb l'actuació respecte al top-manta, subministraments, desacord amb la facturació del servei, avaries, tall i subministraments. Queixes relatives a les molèsties que pateixen les persones residents al barri, per exemple, d'aiguadors de Sitges. He seleccionat un parell perquè no hi ha temps a més. Derivades de l'activitat d'una discoteca i d'un hotel. L'Ajuntament, posa en la pàgina 19 de l'informe, no ha resolt encara doncs aquesta protesta que fan, aquesta protesta que fa el Baina des de fa temps, ja porta un cert temps, en relació amb aquests sorolls derivats de l'activitat d'una discoteca i d'un hotel. Informa l'Ajuntament, en resposta a aquesta sol·licitud dels veïns, que atesa la complexitat del tema, s'ha abordat conjuntament des dels departaments d'activitats i urbanisme, i en la data en què es va emetre la resposta s'estava en espera de l'informe de la tècnica d'administració general i de la proposta de resolució. Com aquest tema és històric, insisteixo, i cada estiu ens trobem amb la mateixa història, també ha indicat que tant l'informe com la proposta de resolució, deia l'informe, es preveien imminents. Nosaltres, per aquest motiu, ens agradaria saber si ja està resolta aquest informe, aquesta proposta d'informe. L'Ajuntament avançava que la resolució seria d'incoació d'expedient disciplinari amb adopció de mesures cautelars a mort de cessament d'activitat. Però ens agradaria saber si ja està resolta aquesta part de l'informe. També hi ha actuació d'ofici, també és significatiu, relativa al consum de tabac en instal·lacions esportives destinades als infants. Ens agradaria saber quin control estan fent en aquests moments o quin en pensen fer, perquè hi ha també un comentari al respecte en l'informe que fa el síndic de greuges respecte a l'any 2020. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Ha demanat paraula també el senyor Rodríguez. Endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des del meu grup i a nivell personal m'agrada posar en valor l'informe del síndic, ja que durant una etapa de la meva vida política he participat activament dins de la comissió del síndic de greuges i he pogut veure un número important d'informes, no, que feia el síndic en diferents àrees i vessants. En tot cas, a nivell municipal, evidentment els informes són més petits, però és prou important fer cas al que diu aquest informe, no? Un resum seria que en 2020 i 2019 majoritàriament les queixes han estat vinculades a qüestions de política territorial, qüestions com l'habitatge, el medi ambient o l'urbanisme i la mobilitat. Concretament, el 2020 és un 42% de les queixes, el 2019 un 64% i el 2018 va ser un 77,5%. Estem parlant d'un important número de queixes en qüestions i en matèria de política territorial, no? I després, en les qüestions més concretes, no? Anava a dir una de les queixes que ha comentat abans la senyora Gasulla, però també vull fer ressò d'una queixa, concretament, que es va presentar l'any 2018 i que es presenta en aquest informe de l'any 2020, que és queixa relativa al mal estat de les voreres de l'Avinguda del Vinyet a Sitges. I diu, literalment, l'Ajuntament va reconèixer que l'estat de conservació de la zona era deficient i que les causes principals de deteriorament de les voreres d'aquest espai eren la tipologia de l'arbrat i la crisi viscuda. que van impedir a l'Ajuntament fer-hi tasques de manteniment. També va informar que tenia previst fer un estudi per trobar un arbrat idoni, redactar un projecte executiu de rehabilitació de les voreres del sector del Vinyet i redactar un projecte d'enllumenat. No obstant això, no va fer cap previsió de quan es durien a terme aquestes actuacions. Parlem de l'any 2018. Per tant, el síndic li va suggerir que planifiqués i executés les actuacions de rehabilitació, regeneració i millora de les voreres de l'Avinguda del Vinyet amb la finalitat d'aconseguir un entorn digne, adequat i segur i instaurar itineraris plenament accessibles que garantissin la mobilitat de les persones amb dificultats. A la seva resposta, l'Ajuntament ha informat que s'està confeccionant el pressupost de la rehabilitació de les voreres del sector i un pressupost exclusiu de per la rehabilitació i l'accessibilitat de les voreres de l'Avinguda del Vinyet. Tot i això, ha afegit que és impossible l'actuació immediata fins que no s'hagi format un nou govern municipal. Home, a veure, el govern municipal ja porta des de l'any 2019 treballant, entenc. I, de fet, ja més d'un any es va presentar una proposta relativa a un pla director de l'arbrat municipal, tal i com marca el reglament i l'ordenança, no? Llavors, hem fet pressupostos, de fet, tenim quanties importants. Jo entenc que aquí, evidentment, és una queixa que es va fer l'any 2018, en una situació molt puntual, però ja han passat anys, es presenta l'informe del 2020 i nosaltres, jo ja li pregunto directament, senyora alcaldessa, què faran vostès en relació al mal estat de les voreres de l'Avinguda del Vinyet de Sitges i concretament a tot el barri del Vinyet. Gràcies.
Moltes gràcies. No sé si hi havia alguna paraula més sobre el tema del síndic. Bé, només, com han dit, la senyora Gasolla ja ha fet una explicació prou acurada de tot el... Jo penso que, evidentment, sobretot hi ha moltes queixes en l'àmbit de la Covid. És veritat que s'han reduït molt les queixes de soroll, és normal, perquè hem tingut molt menys activitat, malauradament. Però també és cert que, evidentment, prenem nota de tots els temes que diuen, sobretot en la tardança de respondre, de demandes que fan els veïns i amb totes les observacions que fan. En el punt que diu vostè, jo si no recordo bé llegit malament, exacte, es contesta això, perquè suposo que, clar, quan ho van demanar, doncs encara no havien hagut el canvi, però també es diu que s'està fent, que està previst arreglar-lo o alguna cosa així, ara no ho recordo, perquè sé que vaig llegir aquest punt, però sí dir-li que, com els hi hem anat dient, el projecte de les aceres, de les voreres de Terramar és un projecte que va avançant, és un projecte que s'ha portat al pressupost, porta tots els seus tràmits i precisament aquest dilluns vinent que portem junta de govern local, precisament s'adjudica ja per començar les obres. Per tant, ara sí que estem ja a sobre, ha portat tot el procés, evidentment, aprovar un pressupost on hi havia, en el pressupost hi havia els diners per fer aquestes obres i ara s'han fet tots els tràmits i ara justament el dilluns que ve, en la propera junta, portem ja l'aprovació. Encara no els hi vam poder dir amb el síndic, no li he pogut contestar, però evidentment així respondrem. Però sí que és evident que de tot el que diu el síndic, que és força interessant, doncs hem de prendre nota, sobretot en totes les queixes aquestes. També prenem nota del que diu la senyora Gasolla de l'activitat Aigua Dolç, que és cert que és una activitat que porta molt de temps amb moltes dificultats. Jo mateixa, com a regidora d'activitats, n'era plenament conscient, que també està tancada, de fet, però sí que prenem nota per respondre exactament en quina situació està l'expedient que està obert d'un establiment d'allà del port d'Aigua Dolç. Així que prenem nota. Doncs, si no hi ha cap més pregunta, passem al següent punt, que és el número 22, que és la donació de compte de l'informe 46/2021, que emet la intervenció general de resum anual de l'Ajuntament de Sitges dels resultats del control intern que s'establix a l'article 213 del text de la llei reguladora de les hisendes locals, dut a terme l'exercici 2019 i relatiu a l'exercici 2018. Paraules sobre aquest informe. Senyora Gasolla, endavant.
Bé, Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, vostès ja veig que passen de puntetes. Una altra vegada ja ens diran que és un tema tècnic, com sempre, i que ve d'intervenció, com si no anés amb vostès el tema, però el que fa intervenció, la veritat és que en aquest informe jo crec que sí, que no poden passar de puntetes. És que penso que l'hem de llegir i l'hem de comentar i hem de demanar alguna explicació. Algunes de les resolucions, per exemple, el que diu aquest informe, un resum, perquè hi ha molt de dir, algunes de les resolucions adoptades pel president, en aquest cas president de l'entitat local, contraris a les objeccions efectuades per la intervenció. Posa, per exemple, doncs inexistència en una de les objeccions suspensives, inexistències de plecs de clàusules administratives particulars i tècniques en els contractes, manca de concurrència i publicitat en diverses licitacions, malgrat és obligatori. Alguns dels acords adoptats pel ple de l'entitat contraris a les objeccions efectuades per la intervenció, omissió de procediment legalment establert de la contractació, inexistència de plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, manca de concurrència i publicitat de licitació. En relació a l'anomenat control permanent, la veritat és que per molt que ara ens diguin que és una qüestió tècnica, com ho dic, que sempre estem sentint, el que diu intervenció no ve de nou, però és senzillament inacceptable. Vostès tenen responsabilitat política, sobre el que diu l'informe de la ràdio. No ens remetin una altra vegada al Tribunal de Comptes. Són responsables del que han fet o millor dit del que no han fet amb aquestes dades. Per exemple, vaig dient coses perquè és molt llarg i no tindré temps. Concessió administrativa de la gestió integral de cementiris, el resum de les incidències que fa, que es pot fer estès pràcticament a tots els contractes i en totes les externalitzacions. Les incidències detectades es resumeixen en una manca de seguiment de l'execució del contracte i del seu compliment conforme a l'establer dels plecs i contracte per part de l'Ajuntament. Una pràctica habitual, insisteixo, que ha passat amb el Consorci de Connotació, que ha passat amb el tema de la Zona Blava, la Fundació Casino Prado, etcètera, sense anar més lluny. Que control sobre allò que estan obligats a controlar, generant aparició una vegada i una altra d'irregularitats de tot tipus. I no és un tema tècnic, és un tema de manca de gestió política. Pel que fa a la concessió administrativa CESPA, la pròrroga tàcita que es va fer al llarg de l'exercici del 2018 fins a la data d'adjudicació del nou contracte el 2019 era il·legal. Era totalment il·legal perquè la continuïtat de la prestació d'un servei sense contracte tramitat conforme a les normes de contractació administratives aplicables és un acte nul de ple dret. I diu el següent, ho dic perquè si volen continuar dient que és una qüestió tècnica, la imputació d'aquestes obligacions al pressupost de l'exercici no convalida en si mateix aquests actes ni de pura possible responsabilitat tipificada com a infracció molt greu en l'article 28C de la llei de l'ATIPD. Tercer, facturació de serveis addicionals sense corresponent modificació control. Inexistència de controls dels béns revertibles existents, contenidors. Utilització d'instal·lacions sense el contracte de lloguer corresponent i tot el pagament de les rendes corresponents. Manca de control de les pòlisses d'assegurances de responsabilitat civil. Baixa de vehicles sense comunicació a l'Ajuntament. Possibles incoherències amb l'estat i situació de l'inventari. Más de lo mismo, diu la intervenció. Que manca, això, un seguiment de les obligacions del contracte. I la cirereta, Festival Jardins de Terramar. Ho ha dit intervenció, ho ha dit les auditories. I nosaltres el que demanem és què faran vostès, no què farà el Tribunal de Comptes. La Junta de Govern Local no va fixar quina seria la puntuació de cada un dels criteris de valoració. La bonificació del 100% de la taxa d'ocupació pública i de la taxa de serveis de vigilància contravé el principi de reserva de llei que regeix la tributació local. I en aquest cas, atès que el ple ho va aprovar, aquesta bonificació de taxa, caldria practicar la liquidació tributària i determinar l'import de la quota íntegra. Pensen executar-ho? Ho pensen fer? Posteriorment, a l'atorgament, la Junta de Govern Local va concedir a l'adjudicatari de la llicència una subvenció directa que es va materialitzar en un import de 144.000 euros. I com indica l'informe conjunt del Cap de Servei de Cultura i el Cap de Servei de Festes, data 21 de març del 2018, la proposta econòmica contemplava una subvenció de 150.000 euros. On són els 6.000 euros restants? Els recuperarem? Es van abonar de manera il·legal gratificacions al personal de la policia local pels serveis extraordinaris prestats a motiu del festival. Subvencions a les entrades, ens demanen que subvencionem les entrades disposades de forma gratuïta per l'Ajuntament, que són una despesa no subvencionable perquè existeix una contraprestació. I per tant, procediria el reintegrament de l'import corresponent. I en aquest cas, la contraprestació satisfet per Jet Management per la disposició d'entrades per part de l'Ajuntament hauria d'haver seguit els procediments establerts. S'ha de procedir a iniciar el procediment de reintegrament d'aquesta part de la subvenció conforme al procediment establert. Nosaltres el que pensem és que vostès han de fer alguna cosa. El que diu aquest informe són tot un seguit d'accions que ha de fer el govern, no ha de fer el Tribunal de Comptes, l'han de fer vostès. I tornem a remetre les auditories que segueixen sense estar penjades. Res de res. Segueixen sense estar penjades. I són informes que han d'estar penjats. I és que ho diu el dictamen i s'ha de fer. I s'ha de fer perquè la gent tingui coneixement de què és el que està passant en aquesta casa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Algú més vol comentar alguna cosa? Senyor Rodríguez?
Sí, gràcies, senyora alcaldessa.
Si no, després així em podrà contestar la senyora Gasulla perquè li sap greu. És que, senyora Gasulla, no és que sigui, ningú se n'amaga ni ningú passa, al contrari. Portem, perquè és que s'ha de fer així, per llei. Es dona compte un informe d'intervenció general que, a més, ens ajuda moltíssim a millorar moltes coses i, de fet, a canviar, i així ho fem. Festival de Terramar és un exemple que s'ha fet ja diferent de com es va fer perquè no estava ben fet, però en cap cas aquí ho volem passar ni de puntetes en absolut. És més, no estem ni comptant el temps perquè es puguin esplaiar aquí tothom el que vulgui. Es passa a l'informe d'intervenció general, que és això, no és ni que sigui tècnic, ni no tècnic, ni que ningú s'amagui de res, al contrari. És més, és necessari i és molt bo que puguem tenir aquests informes perquè l'únic que fan és ajudar-nos a millorar i a fer les coses més ben fetes. Per tant, endavant. Per això ho dic ara, per si després no em digui que parlo l'última, perquè la senyora Almirall també volia parlar. Senyor Rodríguez, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, des del meu grup no volem exhaurir tot el temps, però el que sí que voldria posar de relleu una mica les conclusions i les recomanacions, no?, que es fan des d'aquest informe. S'han detectat incidències i, evidentment, es parlen de les objeccions suspensives que haurien de ser corregides en el futur, però també es parla també de, dintre d'aquestes resolucions adoptades, no?, quan s'aixequen aquestes objeccions, de la vulneració, no?, de l'article 118.3 de la llei de contractes, bàsicament de què? De què s'està abusant, no només en aquest ajuntament, sinó a moltes administracions públiques, doncs, dels contractes menors. És a dir, quan parlem de contractes estimats a un valor inferior a 40.000 euros, si són d'obres, i de 15.000 euros si es tracta de subministres o serveis. Això és realment on s'abusa per part de... Hi ha un greuge i un abús per part de les administracions públiques. Després, en quant al procediment, inexistència, en molts casos, de plecs de clàusules administratives particulars i tècniques. Manca també de concurrència o de publicitat en la licitació. Manca d'aprovació i formalització de la pròrroga forçosa contractual. Que no és possible realitzar la intervenció material a la inversió en termes... És a dir, un número molt, molt gran d'incidències i de qüestions que afecten no a un departament en concret, però jo sí que vull remarcar molt la qüestió de la llei de contractes, perquè finalment tenim molts serveis que evidentment no són municipals, o sigui, són de competència municipal, però que s'externalitzen i que ens han de donar servei, però que com a mínim hem de garantir aquesta concurrència i aquesta publicitat per garantir la igualtat d'accés, no?, a aquests serveis per part de qualsevol o un tercer. I, per tant, l'Ajuntament no pot ser aliè i, evidentment, a veure, una mica més de transparència, no?, sobretot en quant al tema de concurrència i la publicitat. Després, com ha comentat la senyora Gasulla, la qüestió també de recursos humans, imputació de nòmina de cada treballador no es fa nominalment al pressupost, no es pot acreditar si l'aplicació efectiva de les quanties en el sistema d'avaluació dels empleats de l'Ajuntament respecte als límits d'increment. És a dir, hi ha moltes coses. Jo crec que aquest dictamen s'hauria d'haver presentat, com s'ha comentat abans, no al final, sinó hauria de ser un dels dictàmens més importants que es presenten anualment, no? I, per tant, des del nostre grup, evidentment, creiem que hi ha moltes coses a millorar, però vostès han d'aplicar aquestes mesures correctores i no trobar-nos l'any vinent amb un dictamen en similars i trobar-nos una situació similar, no?, com passa any rere any. Gràcies.
Gràcies, senyora Almirall, que havia demanat la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes, perquè abans no els he saludat, potser ara és un xic tard. Com que el discurs de les dues persones que han intervingut és bastant similar i es concentra en tot allò que hem fet malament, els hi respondré a tots dos i no els contradiré. Bueno, sí, al contrari, senyora Gasulla, avui la contradiré, perquè si no, vostè ha posat en boca nostra o pensava que diríem que era una qüestió tècnica. No és una qüestió tècnica i amb això li dono la raó. No és, no és un dictamen tampoc, senyor Rodríguez, és un donar compte que fa el Departament d'Intervenció respecte a la seva gestió. Per tant, el fa quan ells estan en disposició de fer-ho. Dir-los que el tenim molt en compte, aquest informe. També que Aquest donar compte es fa en el 2021, però correspon a la gestió que es va fer en el 2019. I ja en vam prendre nota del que vam fer malament el 2019 i és la nostra responsabilitat, i no fugirem d'estudi, de donar resposta i millorar totes les mancances. No m'extendré en donar resposta a totes i cadascuna de les seves intervencions, perquè crec que llavors també hauria d'explicar totes les coses que hem fet per millorar, que si hem fet les licitacions, que si hem vinculat programes, etc. I crec que seria tediós i massa extens pels nostres oients. En tot cas, sí que fem cas d'aquest donar compte, sí que el tenim en compte, però no des del catastrofisme, sinó des de l'aprenentatge i la voluntat de millora. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla, que ha demanat paraula un altre cop.
Sí, sí, perdoni, senyora alcaldessa, catastrofisme, entemo, no sé, senyora Almirall, vostè ha qualificat això de catastrofisme, jo no he parlat de catàstrofe, jo li parlo d'aquestes 15 mesures que ha anomenat també el senyor Rodríguez abans, 15 mesures correctores, i bueno, potser ha avorrit molt a la ciutadania, si és que hi ha algú que ens escolta, també li dic, però jo crec que a mi personalment, com a representant de part d'aquesta ciutadania, doncs m'agradaria saber què és el que estan fent, presentin vostès un informe de les mesures correctores que estan complint, per exemple, si estan evitant la contractació de personal sense seguir els criteris de capacitat, mèrit i publicitat en les convocatòries públiques, que és una de les mesures correctores, la número 10, si deixen de superar els imposts límits establerts respecte als imposts a les dietes, si pensen, el que he dit abans, si pensen demanar, procedir al reintegrament, demanar el reintegrament de l'import corresponent de les entrades que es van subvencionar del Festival Jardins del Terramar, si procediran a iniciar aquest procediment de reintegrament d'aquesta part de la subvenció conforme al procediment establert, reclamaran al Gent Management el retorn de les entrades gratuïtes que es van cobrar via subvenció. Aquí m'adreçaria també al regidor de Cultura, que va ser precisament doncs, part dels membres de la seva coalició, estar molt beligerants en aquest tema respecte al Festival de Jardins del Terramar. M'agradaria saber si ho faran. Són preguntes molt concretes. No cal que sigui molt farragosa la resposta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Carme Almirall.
Senyora Gasulla, trobarem l'espai i l'entorn on donar-li resposta a una i cadascuna de les 15 resolucions amb la col·laboració dels meus companys de govern, perquè hi ha unes que, de les quals hi puc donar resposta jo directament i d'altres que necessitaré del suport dels meus companys per veure quines són les opcions que s'han pres per millorar el que va passar en el 2019. Continuo pensant que no és el moment d'expressar-ho aquí a la ciutadania, perquè entenc que la senyora alcaldessa seria molt benevolent, però em superaria amb escreix el temps que tinc per donar aquestes explicacions. Però sí informar a tothom que ens està escoltant que buscarem i tenim a l'espai on donar resposta als càrrecs electes i que després es faci el trasllat que es consideri convenient de la feina que s'ha fet respecte a les indicacions que se'ns donen amb aquest informe. Perdó. Gràcies.
Gràcies, senyora Almirall. No sé si hi ha més paraules. Doncs passem a la següent donació de compte, que és el punt número 23 de l'ordre del dia, que és donar compte de l'informe 47/2021 que emet la Intervenció General en compliment de l'establert als articles 218 i 15 i 18 relatius a les resolucions i als acords adoptats per la Corporació Municipal contraris a les objeccions formulades per la Intervenció General, acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos al llarg del 2020. Una donació de compte també força important que emet la Intervenció General com ha de fer. Senyora Carme Gasulla, endavant.
Doncs bé, sembla que aquest és el ple de que no és el moment ni és el lloc. Ens ha passat en la intervenció del senyor Josep Maria Martínez i ens passarà també probablement en aquestes dues donacions de compte. Ja veurem quin és el lloc i quin és el moment. I nosaltres creiem que és el lloc i el moment. I potser per això el que deia el senyor Rodríguez, estic totalment d'acord. Aquests punts eren prou importants per deixar-los quan portem 4 hores de ple. Eren prou importants. És veritat que són donacions de compte. Segur que ens respondrà això, senyora alcaldessa, però el cert és que són prou importants. Com deia l'òrgan interventor, ha fet 11 objeccions suspensives que es troben relacionades amb un quadre. Jo només vull comentar una, que és una que fa referència a una pregunta que nosaltres vam fer ja fa molts mesos en relació a un decret d'alcaldia de modificació d'obres de costos, d'ampliació de costos de les obres del nou camp polivalent anomenat camp de rugbi, número 391, per valor de més de 700.000 euros. I ens agradaria saber en què consistia, voldríem tenir informació, perquè la vam demanar, voldríem saber per què es va fer una ampliació de contracte de 700 i pico mil euros i encara no la tenim, va ser via decret d'alcaldia, però no la tenim, ens agradaria saber la justificació. I després, a la intervenció general, al llarg de l'exercici 2020, hem més 23 informes d'omissió de fiscalització que es troben també relacionats amb un quadre, que són prous. Nosaltres pensem que són moltíssims, tant les 11 objeccions suspensives com 23 d'omissió de fiscalització. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Són moltes, és veritat, però també són molts els documents que es revisen. No sé si han mirat, que són més de 600 o no sé... Vull dir que són moltíssims, per tant, és un número important. No sé si amb el tema, jo recordi, sí que s'ha explicat més d'una vegada el tema de les obres del rugbi, la desviació que acaba d'haver-hi. No sé si el senyor Terrado, que tenia més coneixements, si vol Eduard Terrado contestar i si la senyora Carme Almirall també vol afegir alguna cosa. Doncs Eduard Terrado, sí. per contestar sí, sí. Això, que jo entenc que en altres vegades sí que s'ha explicat, però per si no es recorda...
Sí, són una suma de factors i de diferents inputs que han fet que hi ha hagut un desviament d'obra. Entre ells, doncs, el major volum de roca a excavar amb martell en lloc amb pala, que és més barat. Però bueno, ja li faré una resposta. Si no recordo malament, fa molt poquet hem respost al senyor Nacho Rubí també una pregunta semblant. Suposo que ja li han respost el cap del Departament de Projectes Joves, doncs li farem també a vostè la mateixa resposta i que li desglossin una mica en què va consistir aquest desviament. ¿Vale?
Senyora Almirall.
Gràcies, senyora alcaldessa. No només dir-li que dintre del que són les omissions de fiscalització, recordar-los que en un moment determinat per la normativa, la intervenció pel que fa referència a les OPAs o els pagaments de serveis prestats, però que no estaven les factures presentades en el moment, en el temps que la fiscal que es tancava els terminis de pagament del departament corresponent, van plantejar que la manera que tenien de donar resposta a aquesta situació era l'omissió de fiscalització. Em sembla recordar que en un ple la senyora interventora ens va fer una àmplia explicació del que suposava aquesta omissió de fiscalització. També dir-li que tant en aquest cas de les omissions de fiscalització com en el cas de les objeccions suspensives, espero, desitjo i estem posant tots els nostres esforços en què moltes venien motivades doncs, per pròrrogues de contractes que no estaven, que com vostès han dit, ja tenien una pròrroga extraordinària o amb licitacions que no s'havien acabat de tancar. Ara, en molts casos, com CEC, l'enllumenat, com CESPA en la recollida i la neteja, com Educare, que s'ha Educare pel pagament dels menjadors, com Sacir pel pagament dels centres de dia, etcètera, 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 els hi podria anar desvetllant totes. No ens trobarem en aquesta situació perquè totes han estat licitades i tindran una regularització de la... Esperem que no ens hi trobem en un futur. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha més preguntes sobre aquesta donació de comptes. Doncs passem a l'últim punt de les donacions de comptes, que és el número 24, que és donar compte del Pla Anual de Control Financer de l'exercici de 2021 elaborat per la Intervenció General de l'Ajuntament de Sitges. Alguna observació sobre aquest pla? No? No ha demanat paraula a ningú, eh? Doncs fins aquí finalitzen les donacions de comptes. Agraeixo la intervenció per tota la feinada en tots aquests informes que, com hem dit al principi, ens serveixen i molt per anar millorant en el dia a dia, en la feina del dia a dia. Si volen, ara, abans de passar el prec i preguntes, podem fer una aturada de 10 minuts, així que ja fa les dues hores, i ho reprenem en 10 minuts la sessió. D'acord? Moltes gràcies.